sabem com funciona la gestió forestal a la Xina, però hi ha societats que són capaces de cremar les bases del patriarcat. Avui, la directora Alba Sotorra ens descobreix els Mosuo, una de les úniques societats matriarcals al món.
Doncs amb aquesta música de Nina Simone, que ens agrada molt sentir-la cada setmana, i jo sempre dic Nina Simone, que semblo de Tarragona, potser... Doncs estic aquí Mora de Reus. Bon dia.
Bon dia.
Com estem? Ja veus que sempre els inicis són així una mica estrambòtics, però és que avui la cosa s'ho mereix perquè farem un viatge molt, molt exòtic.
Sí,
anem molt lluny,
ben lluny aquesta
anem
vegada.
Anem molt lluny, anem a la Xina.
Al sud-est de la Xina, en un lloc a les muntanyes de les faldes de l'Himàlaia.
I vas a ser-hi, vull dir, perquè
sí,
tu no
sí,
m'expliques
sí.
mai les coses així.
No, com... sempre de primera, tot el que t'explico és en primera persona.
Exacte, estem, per cert, que no l'hem presentat, és l'Alba Sotorra, aquesta directora de cinema que cada setmana ens ve a parlar d'històries, de rodatges, de gent que coneix, sobretot, evidentment, dones, que l'han il·luminat d'alguna manera, o que ella ha anat allà buscant il·luminació i després s'ha quedat enlluernada. Doncs avui té ganes de presentar-nos una dona, però també podríem dir...
La seva comunitat.
Una comunitat sí. que són les Mosuo. Explica'm qui són les Mosuo.
Sí, les dones Mosuo... Les Mosuo és una de les últimes comunitats matriarcals que existeixen a la Terra. I aquesta comunitat es troba en una província que es diu el Yunnan, entre el Yunnan i el Sichuan, dues províncies del sud-est de la Xina.
Això està molt lluny, eh?
Està molt lluny. Vaig trigar molt a arribar-hi a trobar-les. I jo en realitat volia conèixer-les i no em semblava, no volia com plantar-me allà sense cap excusa o com a turista, i vaig quasi inventar-me el projecte de fer-hi un algo, no? de fer-hi un petit curtmetratge. I la veritat és que no sabia massa bé si em trobaria una història per explicar, no? Una història per explicar concreta, més enllà de parlar de la comunitat matriarcal en general, però sí que la vaig
trobar.
Conèixer la Vima Lachu i sí.
Doncs ara parlarem d'aquesta noia, que és la Vima Lachu, és una dona de Mosuo de 32 anys que va conèixer l'Alba Sotorra per fer aquest curtmetratge que es diu Dona sota la pluja, que es pot veure o no?
Encara no.
Es veurà. Doncs escolta, oients, una cosa, us hem de dir, estimats oients, tingueu una mica de paciència amb les músiques, perquè són músiques xines d'allà, que li han enviat per correu electrònic, les amigues Mosuo. I home, potser són molt bona gent, però musicalment som una mica diferents. Doncs escolta, Alba, aquesta música fins i tot m'agrada. És com una mica blues xinès, no?
Està bé.
És maco,
una mica versionada.
D'acord, doncs explica'm, perquè tu m'has deixat anar un titular bastant esplendorós, que és les dones Mosuo, aquesta comunitat matriarcal on les dones són les autèntiques protagonistes. Però què vol dir això? A veure, exactament.
Són quasi un mite evident en moltes comunitats, en molts grups feministes, perquè les Mosuo no es casen, i això fa que puguin viure les relacions d'intimitat amb pura llibertat i només basades en l'amor i l'afecte. I doncs a mi em fascinava molt aquesta idea d'una terra on les dones viuen l'amor lliure, i a més són les que tenen la terra, són les que manen, no?
I, o sigui, és a dir, són dones que són poliamoroses, tenen diferents amants...
Sí.
Però elles estan casades o no estan casades?
No, allí el matrimoni no existeix. Hi ha un altre tipus d'acords. Les relacions entre... Ells ara li han hagut de posar un nom perquè la resta de comunitats que tenen al voltant ho entengui. Llavors en diuen el matrimoni caminant.
Matrimoni caminant.
I és un matrimoni que només té lloc a la nit. I és el caminant, l'home va a visitar una dona i si ella li ve de gust, doncs el deixa entrar i passaran la nit junts, i el dia següent ell marxarà, i cadascú fa la seva vida a casa seva.
I això cada nit.
I això, a veure...
És una mica, moltes... explicat així, és una mica los zombies vivientes, en plan, que et vénen a buscar.
No, i les relacions, a veure, ja, la majoria de vegades les relacions es mantenen durant molt de temps, i hi ha inclús algunes parelles que estan sempre amb la mateixa persona, però no conviuen, no viuen junts. Llavors, la cosa que també és molt, molt, molt interessant és el tema de dels fills. Els fills viuen amb la família materna, o sigui, una dona a casa seva, la seva família, que també és aquella família, és el seu cognom el que anirà passant-se als fills, doncs tots els seus fills es queden amb ella. Seran els seus germans els que faran aquesta funció com paternal, els que l'ajudaran a la cria dels fills.
De
cuidar-los,
els tiets de la criatura, podríem dir.
Exacte, però el pare no, el pare, la figura del pare no és rellevant.
El pare només és el que camina per les nits.
Exacte.
I va inseminant, o no, a les senyores. Exacte. Doncs escolta, ser home a la comunitat musulmana tampoc no està malament, no?
Bueno, jo crec que està bé pels dos, no? Poder... Sí. Bueno, elles tenen uns desavantatges en altres aspectes que ja parlarem.
Els meus pares no han viscut mai junts. Quan jo era jove, el meu pare venia a la nit i se n'anava al matí. Durant el dia, la parella tornava a la seva vida individual. El meu oncle viu amb la meva mare i el meu pare viu amb les seves germanes. Els seus fills viuen amb la mare. Tinc tres oncles, dues mares, una mare més gran i una mare més jove. Una germana i un germà. Un nebot i una neboda. Som nou a casa. Per a la gent que no hi està acostumada, aquest tipus de matrimoni els hi pot semblar estrambòtic. Però a nosaltres ens funciona.
A nosaltres ens funciona i a moltes els hi funcionaria també. Aquesta veu que sentim, qui és aquesta veu?
Ella és la Vima Lacho, que és la protagonista del curt que he estat rodant. És una noia que té 32 anys i que vaig conèixer en aquesta província, en les muntanyes del Yunnan. I el Yunnan és aquesta província, és una província molt especial, que està al sud-est de la Xina, i és molt especial perquè allà, només en aquella província, hi ha 22 ètnies que són diferents a l'ètnia musu. Cada ètnia té una llengua diferent, una religió diferent, religions que estan basades algunes amb els astres, altres amb la terra, i... La gent porta robes diferents i tenen cultures i tradicions diferents. I
em sembla que arribar-hi no és fàcil, a dir, que va ser com un periple.
Sí, de Xangai va anar a Lijiang, que és un poblet que està considerat per la UNESCO un patrimoni de la humanitat, és superbonic, i allà em vaig trobar amb un antropòleg xinès que em va acompanyar, perquè allà si no vas amb algú local no ets ningú, bàsicament perquè la molt poca gent parla anglès, i vam agafar un cotxe i vam... La idea era arribar al llac Lugu, que és un lloc on tradicionalment han viscut les Mosuo.
Però... És això que surt als National Geographic,
exacte,
no?
Exacte, allà, que és superbonic. Sí. Sí, sí, però quan vam arribar em vaig fotre un susto perquè estava ple d'autobusos enormes amb centenars de turistes xinesos que van allà doncs, a conèixer també, com jo, a les Mosuo. M'havien comentat que era un lloc de turisme local, però no tenia ni idea de que era tan agressiu. I, clar, això el que havia fet és que, bàsicament, en lloc de trobar-me les dones empoderades de que vivien l'amor lliure com havia imaginat, em vaig trobar doncs, homes i dones disfressats de Mosuo, que eren elles, però que s'estaven com vestint amb les robes, amb unes robes
tradicionals, que ja, com que si haguéssim nosaltres de sardanistes.
Exacte, i fent actuar pels turistes que venien a fer-los i fotos i a comprar-los i artesanies. Llavors d'allà el que vam fer va ser seguir i ens vam allunyar d'aquella zona i vam estar el dia següent molt d'hora al dematí vam marxar i vam començar a enfilar-nos per carreteretes d'aquestes de muntanya fins que vam arribar a un lloc on ja no podíem seguir amb el cotxe que portàvem, vam haver de canviar de cotxe perquè ja només s'hi podia anar en 4x4 i vam arribar en aquest poblet, que això sí que estava allà al mig del no-res i era un lloc on doncs, el turisme encara no havia arribat. Vam parlar amb moltes dones i vam veure que realment en aquestes famílies, en cada família hi ha una matriarca, que sol ser la dona més gran, que és la que mana, la que decideix com s'organitza tot en aquella casa. Ens van explicar doncs, que efectivament les dones no es casen, tot i que això ara està canviant, que les noies joves, elles han de fer totes les feines, totes
exacte,
les feines de casa, totes les feines del camp, les feines dels animals... De
perquè els homes només venen a caminar per les nits.
Ells diuen, algunes deien rient això, que els homes guardaven l'energia per les visites nocturnes.
Doncs escolta, al final, la música m'està agradant molt, aquesta música que ens has portat. Escolta, me la posaré les nits.
Ja prepararé un recopilatori.
Resulta que vas arribar en aquest poblet, que estava una mica més allunyat, i aquí sí que vas conèixer famílies sí. Mosuo, tot i que vas tenir una mica, et vas decebre una mica, podríem dir. A veure, per què?
Jo arribava amb unes, clar,
unes expectatives
molt altes i amb moltes ganes d'estar allí i conèixer aquestes dones.
I volies que algú et vingués a visitar la nit, que ja ho sé.
La veritat és que també em van donar una habitació perquè vaig estar quedant amb una família d'allà que va ser on vaig conèixer la Dima I les cases són de fusta, són molt, molt boniques. Són unes cases molt grans que de fusta al voltant d'un pati. Uh-huh. I les dones, a partir dels 14 anys, tenen una habitació per elles soles. A mi també em van donar una, però perquè... no em va vindre a veure ningú.
Ara trucarem a Yunnan perquè la pròxima vegada estigui l'ho preparat.
Sí. Llavors, allí vam veure que a cada família, a cada casa d'aquestes, uh-huh, hi ha una matriarca, que és la dona més gran, que és la que mana. Ella és la que mou el cotarro allà. Però també vam veure que les dones són les que treballen i tenen, per una banda, les tasques de la casa, que són força dures perquè és un lloc tradicional i no hi ha... Doncs,
llavors no hi ha rentadores,
no,
res, és a dir,
tot
has de rentar la roba a mà, neteges, fer el foc, buscar-lo, sí, buscar,
exacte,
la llenya, no? M'imagino.
I, a més, després tenen les tasques que tenen a veure amb la criança dels animals, uh-huh, i amb totes les tasques del camp. Uh-huh. I, a més, han de criar la canalla.
La canalla, però m'has dit que els ajuden els
sí,
tiets,
els,
no?
Sí, els tiets fan de tiet, però, sí, no, però ja està. Llavors, el rol dels homes és bastant... El que jo vaig veure és que els homes estaven allí bastant tranquils, sense massa...
Tu, abans de començar, m'has dit una cosa molt curiosa, que guarda l'energia...
Sí.
Sí, que els tios diuen que no fan res, bàsicament, perquè guarda l'energia per les visites nocturnes, no?
Sí, això és el que diuen algunes dones allà rient. Yeah. Com que no em vaig tindre una, no t'ho puc... Això no ho vaig poder corroborar, si l'energia la guarden o no la guarden.
Escolta, anem a sentir una mica més aquesta noia, la Vima Lachu, que vas conèixer tu allà, mm-hmm, i que ens explica més coses d'aquesta vida que semblava al principi que l'Alba Sotorres estava molt emocionada i que era molt, molt ideal i que totes volíem anar allà al poblat Mossuo, però potser no ho és tant.
No...
Si a un home li agrada una dona, anirà a casa d'ella durant la nit. Si a la noia també li agrada ell, acceptarà la seva visita. Si volen estar junts, estaran junts. I si no, simplement trencaran i es buscaran un altre amant.
Les dones Mossuo deuen ser molt, molt exigents, però de dia no sembla que ho siguin gaire, perquè són elles les que fan tota la feina. Oi?
Exacte, sí. Per això ara hi ha moltes noies joves que en realitat el que volen és casar-se i marxar.
S'ha acabat el petroli.
No, i clar, quan hi penses, ostres, no us caseu, heu de quedar aquí, perquè si no la cultura es perd, però clar, uh-huh, quan veus el
parc
com és la
vida
allà, també penses, ostres, doncs...
Ho entenc, no?
Sí, sí.
Potser estan millor si es casen. La protagonista, la Vima Lachu, d'aquest documental,
justament...
té una història que a tu et va emocionar molt, no?
Sí,
que està darrere,
sí, sí,
de tot això. Anem a sentir-la, com ho explica, i després ens en fas un resum.
Vaig sortir amb un noi que era d'un altre poble durant quasi un any. A la seva família li agradava. Ell estava boig per mi. Feia més de 6 anys que m'anava al darrere. Jo també l'estimava. Era l'any del gall. Ara hem perdut el contacte. No el volia enfonsar amb mi i el vaig deixar. Al nostre poble, la reputació d'una dona es basa en la seva família, especialment en els seus fills. Noies, dones, nenes... Vaig començar a visitar hospitals quan tenia 20 anys. Ara en tinc 32. Tinc un problema a la matriu. També he visitat endevinadors i he anat als temples. M'han dit de fer rituals i els he fet tots. M'he gastat tots els meus estalvis i al final m'han dit que no hi ha esperança. De vegades somio en el meu futur, però quan penso en el meu cos, no m'atreveixo a somiar-hi més.
Jo puc.
Ens posa una mica la pell de gallina aquesta història, sí, perquè quan diu aquesta frase no el volia enfonsar amb mi, el vaig deixar. Per què no el volia enfonsar amb ella? Perquè representa que no es pot quedar embarassada.
Exacte.
Estem tornant aquí a Europa, sí, occidental, no? On,
sí,
les,
sí,
dones...
Tenen aquesta pressió tan gran amb la maternitat.
Pressió, no?
Sí, això sembla que sigui una cosa que les dones ens hem de qüestionar arreu del món, no? Que la identitat d'una dona sembla que estigui sempre lligada al fet de, mm-hmm, la seva maternitat, no? I que si no ets mare, sembla que no pugui ser una dona completa. I
llavors ja pot tenir visitants que la vinguin a veure a la nit, que si ella no es queda embarassada,
clar,
dintre d'aquesta comunitat es queda una mica desclassada, podríem dir, o... O quin és el paper? Com ho vivia ella?
Ella deia que la gent parla molt a les esquenes i critica, i que ella preferia la soledat que haver d'aguantar que parlessin malament d'ella. Uh-huh. I sobretot diu això, no? que una dona, el seu estatus, tant a nivell familiar com a nivell d'un poble, té a veure doncs, amb els fills que ella procrea i com aquests són. I després també va comentar que qui la cuidarà quan sigui gran, si no té fills, uh-huh. no? Que és com... La tradició allà és que els fills es fan càrrec dels més grans.
Aquí també ho pensen alguns, eh? Això de tindre fills perquè em cuidin. Ai. Parlant de les dones mosso amb l'Alba Sotorra, tu em deies que fins i tot al final, ja quan ja marxàveu en els últims dies, la Bhima fins i tot va rebre també la visita d'un monge tibetà que li volia fer un altre ritual de fertilitat, no?
Sí, i ella hi va fer, o sigui, l'arribada del monge va provocar doncs,
un
moviment, no? A la casa, van netejar, uh-huh. tenen en totes aquestes cases, tenen sempre tot un espai molt gran, que és un altar, que està dins d'una habitació que està dedicada a la religió budista, i tenen fotos del Dalai Lama, i fan ofrenes, tenen fruites, uh-huh. tenen un munt d'objectes, i ho van passar un dia sencer netejant aquella habitació, i llavors el Lama va fer uns cants, i la Bhima també, i van anar en una pedra cerimonial, i li va fer uns tombs per allà, i al final...
Està embarassada?
Quan nosaltres marxàvem, va vindre amb nosaltres a la ciutat. Uh-huh. I se'n va anar així amb ganes d'estar un temps a la ciutat, lluny d'allà i treballant a la ciutat.
Doncs potser allà li és més fàcil quan no hi pensi tant, no?
Exacte.
Doncs Alba Sotorra, molt bonica aquesta història de la, també trista, de la Bhima Lachu, aquesta noia del poble Mosuo. Nosaltres hem conegut aquesta comunitat gràcies a tu. Moltes gràcies. I
gràcies.
La setmana que ve, més dones, més Alba Sotorra, més dosi de coses bones. Gràcies.
Fins la pròxima.
Interferències, amb Montse Virgili.